passa al món, amb el politòleg Xavier Torrents.
4 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i avui més que mai agraïm la presència d'un politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona com és Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda i Joan, em sap greu, t'han xafat les vacances. Sí, hauràs d'estar aquí fins al 23 de juliol com a mínim.
Déu-n'hi-do el batibull que tenim a taula. Avui a les 11 del matí ha comparegut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i creiem tots que anava a fer una valoració dels resultats de les municipals i algunes autonòmiques arreu de l'Estat, però, sorpresa per tothom, ha dissolt el Congrés dels Diputats aquesta tarda i ha avançat eleccions que les ha convocat pel proper 23 de juliol. Segons ells, vistos els resultats d'ahir, el PSOE necessita revalidar la confiança de la ciutadania. Ara bé, professor, quina estratègia s'hi pot amagar darrere de tot plegat?
A veure, dins les circumstàncies que es trobava Pedro Sánchez, el govern espanyol actual, de davallada, no tant de davallada del Partit Socialista, sinó de davallada dels seus socis de Unidas Podemos, de pujada del Partit Popular arran de que havia esgarrapat a tots els jocs, potser excepte Catalunya, els votants de Ciutadans, i la consolidació de Vox com a partit polític, ha fet una jugada mestra Pedro Sánchez de donades aquestes circumstàncies, i no podia fer res més. Per què és una jugada mestra? A veure, primer, perquè ara, fixa't, tu i jo, de fet, no havíem de parlar d'aquest tema. Hauríem d'estar parlant, analitzant els resultats electorals, aquí hagués sentit doncs, que puja el Partit Popular, etcètera, etcètera. Això ho parlarem després, però la gran notícia que estem parlant en primer lloc
és
que hi ha convocatòria de l'acció. Sí, sí. Per tant, ha opacat, diguem-ne, el resultat d'allí fins a cert punt, perquè sempre no podrà invisibilitzar-lo. El segon factor important és que en aquest traspàs de poder que hi haurà, per exemple, no sé, el president de la Comunitat d'Aragó, l'alcaldia de Sevilla i diferents ciutats on això passarà, no hi ha temps, de fet, perquè els ajuntaments serà el 17 de juny, allò que es formen, etcètera, etcètera, i no hi haurà gaire temps de que es consolidin aquestes noves cares que si haguessin durat mig any, doncs s'haguessin consolidat presidents autonòmics nous del PP, alcaldes nous del PP. Ara no. Crec que farà hi ha un tercer factor, però això no ho veurem fins al juny. Ja em diràs si ho he encertat o no. Jo crec que els perdedors socialistes els posaran llocs de sortir de les seves candidatures. Per exemple, imaginem el president d'Aragó. Doncs ara ja no serà el president d'Aragó. Què farà? Se'n anirà cap a casa, agafarà la maleta i tot? No, el que li dirà, mira, és te la jugues, vols continuar en política, ara tens l'oportunitat de ser diputat a les Corts Generals, però has d'arrossegar aquells votants que no vas aconseguir a les eleccions del 29 de maig. Per tant, això pot fer-ho amb l'alcalde de Sevilla, pot fer-ho amb el president d'Extremadura, pot fer-ho amb el president d'Aragó, etcètera, etcètera. Sí, mobilitza això. I la quarta,
mobilitza una mica els barons amb els que ja no hi estava d'acord
del tot. I per tant, ha frenat, diguem-ne, qualsevol rebombori. Però hi ha altres factors, i per acabar-ho de rematar, el que pot ser considerat, a nivell electoral, diguem-ne, l'única jugada mestra a nivell d'escacs que tenia a la mà. L'altre factor és que, bé, la presidència de la Unió Europea, ara, política internacional no influeix molt en política interior, però sí que va bé veure rodejat de molts presidents europeus que li estan donant suport en un moment donat. Això comença en el segon semestre. Per tant, aquesta foto la tindrà. I la cinquena qüestió és, ja no podia aguantar més la divisió a la seva esquerra. És a dir, la divisió entre Sumar, de Yolanda Díaz, entre Unidas Podemos, entre Izquierda Unida i Más País, què ha passat avui? És que ha passat avui, ja no ha passat. Portaven mesos esbarallant-se entre ells. De fet, els resultats d'ahir demostren aquestes baralles, tot i que Catalunya no ha afectat tant. Però què ha fet avui? Avui ha sortit ja Belarra, la ministra, dient que en 10 dies ho arreglen tot. Caram! És a dir, aquesta és la jugada mestra que recordem. Pedro Sánchez ens té avasats a fer això. És a dir, ningú donava un duro, excepte els socialistes de Catalunya, que se la van jugar en el seu dia, perquè Pedro Sánchez acaba sent el candidat del PSOE. Tots els baraons estaven en contra.
Professor, abans de la reacció, quan ens hem entrat de la notícia i ha sigut, evidentment, com una notícia bomba, això, recordo que ja els he dit als companys, recordeu que Pedro Sánchez sempre cau de peu.
Sí, pues això.
Fins al dia d'avui.
Algun dia ens sopegarà, i pot ser que aquesta sigui la seva primera gran sopegada. Però, de fet, a veure, ensopegar avui i ensopegar el desembre, millor ensopegar avui que l'ensopegada no serà tan gran. Per tant, com perdre ja ho tenia de la mà que podia perdre, és l'única manera que tenia, donats els resultats de la Tros d'ahir, de guanyar.
Mm-hmm. Jo em quedo molt amb aquesta última possibilitat que ens deia el professor. No sé si estarà d'acord amb mi que el professor desactiva també d'alguna manera aquesta alternativa per l'esquerra, això, és a dir, desactiva que Yolanda Díaz faci gran el partit de Sumar, desactiva que Podemos pugui prendre's mínimament i tranquil·lament aquests pactes amb Sumar, sobre si van junts o no van junts, desactiva també que Mas País s'hi pugui afegir, o Compromís, estava parlant de Compromís, que s'hi pogués afegir aquesta aliança, en fi, desactiva tota l'alternativa a la seva banda esquerra.
Però fixa't, Joan, i els oients de Ràdio Estel, que no li importa tant desactivar aquesta part, sinó que aquesta part no vagi dividida i de cop i volta s'uneixi. I ho ha aconseguit, eh? Jo no sé si ha trigat uns minuts o unes hores gairebé, només.
No, diguem-ne, hi ha escassament una hora que ha sortit Jone Belarraia. Doncs
pues, fixa't si ha anat ràpid desactivant-ho. Llavors, què passa? Dels factors que deia d'aquesta jugada de mestre de Pedro Sánchez, he deixat pel final, i ara el poso sobre la taula, un de molt important, que mobilitza justament el sector a l'esquerra del PSOE molt més inclús que els pobles votants socialistes, que és que el PP governa amb Vox. Escoltin, ara no es quedin a casa. 23 de juliol i diumenge no se'n vagin a la platja o vagin a la platja després d'haver votat, perquè ara ja han vist que això no va de broma. Estan ja governant PP i Vox en tal ciutat. Estan governant PP i Vox a Aragó.
Per tant, serà, professor, una campanya basada en el que vienen los otros?
Això segur que ho farà Sumar, Podemos. Això segur que ho farà. Els socialistes, de fet, no sé si ho faran només això o no. I una cosa que ha afectat a Catalunya. Per què també li va bé convocar eleccions tan ràpid? Perquè, bueno, a Catalunya els socialistes, després de 15 anys, tornen a ser la primera força amb vots a Catalunya. I, per tant, és un lloc, Catalunya, on el PP, bé, ha augmentat una mica, és veritat, ha doblat de regidors a Barcelona, per exemple, però clar, de 2-4, no gaire més, i darrere el segueix Vox, diguem-ne. Per tant, el PP no té tant a agafar en el cas de Catalunya, però els socialistes sí, i molt. Per tant, en el cas de Catalunya, ja en parlarem després si vols, qui patiria en aquest cas que li prendran vots, doncs prendran vots, per exemple, d'Esquerra Republicana, prendran vots fins i tot de Junts, prendran vots, per exemple, dels Comuns. És a dir, poden obtenir bastants diputats després d'uns resultats, després de 15 anys bons dels socialistes a Catalunya.
Seguim amb aquestes eleccions que ha convocat avui el president de l'Estat espanyol. De seguida entrem a valorar les municipals d'ahir pel que fa a Catalunya i per la resta de l'Estat espanyol. Abans, però, si li volia preguntar al professor, perquè si és veritat que amb vots ha guanyat el PSC a Catalunya, i això s'ha dit molt, també és veritat i també s'ha dit molt que sense els vots de Catalunya el Partit Socialista mai ha governat Espanya, i això li fa favorable una possible reelecció a Pedro Sánchez, però també és veritat, i s'ha dit poc aquest any, que Aragó és la coneguda com la Ohio espanyola, i Aragó ara governarà el Partit Popular. Per tant, com es conjuga tot plegat?
Sí, però pensa que això de que és l'Ohio, diguem-ne, Ohio, diguem-ne, perquè els oients ho entenguin, és diguem-ne, és
l'estat que decideix.
L'estat on es veu que passa clarament. En aquell moment. Clar, el que es va decidir allí no té per què passar a les generals, aquesta és la clau. Val? És a dir, i això és amb el que juga. És a dir, és com a mi no m'agrada el futbol, ja ho saps, Joan, però és com en un partit de futbol has perdut la primera part, però tu jugues ja en la segona. En principi tens tots els números perquè perdis inclús en la segona, però quantes remuntades s'han vist en un segon
camp? Ui.
Jo no puc dir-ho perquè no m'agrada futbol i no el veig. Però tu, Joan,
per
crec que sí.
Per remuntades electorals sí que s'han viscut, sí que s'han viscut.
Doncs això pot passar i bueno, vamos, està clar que si cau de peu aquest cop Pedro Sánchez, i aconsegueix ser president del govern, està clar que llavors sí que passarà la història com jo diria com el que la gent recorda, la gent més gran potser de Felipe González, o el que la gent recorda doncs, d'altres presidents. Diguem.
Ara sí, passem a fer l'anàlisi una mica del que va significar ahir les municipals. Comencem, si li sembla bé, professor, per Barcelona, i després anem
abans,
a diferents àrees.
Però abans, Joan, fixa't, ja hem estat un quart d'hora parlant de la notícia que hauria Pedro Sánchez. Per tant, ja ens queda menys potser d'un quart d'hora o un quart d'hora parlant de la resta. És a dir,
és així.
Ho ha aconseguit.
És així. Si ens quedem a Barcelona, li proposo un joc al professor, que és anar partit a partit.
Va, vinga, anem.
Tries per Barcelona.
Doncs bé, per molt que diguin, no s'ho esperaven, i ens ha fet una cosa que és el que en anglès diu catch all party, ara ho tradueixo ràpidament, és el partit recolleu tot, que en castellà seria partido recógelo todo. Uh-huh. És a dir, ha recollit votants de molts partits
vot anticolau, sobretot,
contra
no?
l'alcaldessa Ada Colau. Llavors ha aconseguit votants de Junts per Catalunya, ha aconseguit votants, molts, d'Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana tenia dos tipus de votants. Els votants, diguem-ne, anticolau, uh-huh. i per tant que feien frontera amb Junts, i això s'ho han portat Junts, i els votants que són més d'esquerres, diguem-ne, i que ja els hi va bé doncs, pactar amb els comuns o amb els socialistes sense perdre la vena independentista, diguem-ne. Llavors, això ho ha recollit també Junts, ha aconseguit votants, diguem-ne, que podien haver estat del PP, tot i que el PP hagi crescut, però pensem que ha desaparegut Ciutadans, per tant, aquí era més complex el panorama. Per tant, ha aconseguit tot això. Ara veurem, fins al 17 de juny, si l'alcalde, només hi ha dues possibilitats, o alcalde Trias, o alcalde
Collboni. O sociovergència o tripartit, bàsicament, no?
Bàsicament. El que veurem és qui està en el govern o qui dona suport al dia de l'investidura, però després doncs, no està en el govern.
Local. Anem al PSC.
Doncs el PSC, el millor lloc de tot, no només de Catalunya, sinó de tot Espanya, ha acabat sent Barcelona com a gran capital. Després podem tenir Vigo com una gran ciutat, diguem-ne, que governen els socialistes, podem tenir Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Gramenet, o Sabadell, com grans també grans ciutats.
De fet, Tarragona, Girona i Lleida se l'endú el PSC.
Sí, mirem, per exemple, dues ciutats interessants.
Tot i que
per
Girona veure, és possible que no governi.
Però mirem dues ciutats interessants, diguem-ne, que justament hi ha coses diferents, perquè no tot és blanc o negre. És, per exemple, a Tarragona hem fet una aposta que és posar un candidat de Ciutadans. Per això abans jo deia que el PP ha agafat molts votants de Ciutadans arreu de l'estat espanyol, però no a Catalunya, això no està tan clar, i en el cas de Ciutat de Tarragona, aquests votants molts han anat als socialistes. Per tant, aquí, aquesta jugada, diguem-ne, li ha sortit bé. I en el cas de Girona, el que veiem és com una recomposició, diguem-ne, perquè en el cas de Girona, recordem, diguem-ne, no només ja no ha quedat primer Junts, però és que no ha quedat tercer. Per tant, ha hagut un replegament. I en el votant independentista doncs, ha anat més cas, doncs, cap a el que seria la CUP, uh-huh. amb aquest nom o un altre, i els socialistes doncs, han pogut aglutinar el vot no independentista, però és que el vot no independentista ha permès també l'entrada de l'extrema dreta de Vox, per posar un exemple.
Parlarem ara de Vox. Els comuns a Barcelona, que no han aconseguit la segona posició per un centenar de vots, mal comptat.
Sí, això vol dir la importància d'anar a votar. Per tant, el 23 de juliol, voti el que voti cadascú des de les seves opinions polítiques, que totes són respectuoses. El 23 de juliol, abans d'anar a la platja, que molts uniran, o anar a la muntanya, perquè no entrarem ara al debat mar o muntanya, doncs cal anar a votar perquè un vot és sumament important. I en aquest cas, doncs, bueno, els comuns han mantingut el Prat de Llobregat, la gran joia de la corona l'han perduda, però els aniria bé, per exemple, fer un gran acord. És a dir, si poguessin fer l'acord Collboni-Colau, per entendre'ns, amb el suport dins o fora d'Esquerra Republicana, el que hauria de fer doncs, els comuns és fer una bona negociació perquè, per exemple, val, els socialistes us quedeu, per exemple, a seguretat, us quedeu a economia, però què li interessa més als comuns? Per exemple, quedar-se el que seria habitatge urbanisme. Uh-huh. Bueno, aquí veurem si saben fer o no una bona negociació.
Anem cap a Esquerra Republicana, que ahir apareixien tots ells amb unes cares llargues a la seu electoral.
Sí, el que em va estranyar més que res, perquè era una mica irrespectuós fins i tot, és les cares llargues de Rufián. És a dir, tothom estava allà donant suport a Maragall, fins i tot van fer una cosa que electoralment cal entendre-la, és a dir, que tenen bons assessors, és que qui va donar la cara no era el president de la Generalitat,
el líder del partit,
sinó el líder del partit, perquè no colpegés la imatge del president de la Generalitat, però clar, Santa Coloma Gramenet era una de les possibilitats d'aquest avenç, i quan ho veies per TV3, la cara de Rufián era la pitjor de totes. Uh-huh. Quan s'esborra que la pitjor potser hauria estat la de Maragall, i no ho era ni de Maragall, ni de Junqueras, ni d'Aragonès. Aquí haurien de repensar-se alguna cosa, tenint en compte que venen les generals, uh-huh. el 23 de juliol. I Esquerra Republicana no pot prendre ara decisions equivocades. A veure, Esquerra Republicana es va convertir, i ara ho ha perdut, almenys de moment, en un partit recolleu tot. És a dir, Esquerra Republicana recollia els seus votants, recollia votants dels comuns, votants dels socialistes, votants de Junts, és a dir, recollia votants de molts sectors. A les eleccions de Barcelona, no direm altres interès, però a les eleccions de Barcelona va perdre part dels votants de Junts. Però clar, si ara es volen fixar només en aquests votants, acabaran perdent també votants del cantó socialista o del cantó comuns. És a dir, no ho té fàcil de cara al 23 de juliol. I
no és que està bèstia, en 4 anys ha passat de liderar, de ser la força més votada, a passar a ser la quarta.
És a dir,
el 5 regidors, si no m'equivoco.
En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, així és. Però per aquesta raó, és a dir, un cop es va polaritzar, i pensant que les generals es tornarà a polaritzar, a les generals és el missatge que es transmetrà, almenys dels del govern espanyol, i per tant aquí, des de dues forces polítiques que són el Partit dels Socialistes i Sumar, el missatge que es transmetrà és PP, Vox o l'actual govern, diguem-ne, socialistes, Sumar. I aquesta imatge, això voldrà que polaritzarà. Això vol dir que en el sistema de partits català quedarà molt trastocat, perquè, diguem-ne, el PP no està ni en primer, ni en segon, ni en tercer, ni en quart lloc a Catalunya, i els socialistes van en canvi de ser els primers. Sí, ja podem pronosticar que probablement en les generals de 23 de juliol a Catalunya quedaran els primers socialistes, però aquí Esquerra Republicana, d'una que estem ara parlant d'Esquerra Republicana, no li convendria només pensar en els seus votants o exvotants de Junts, sinó que hauria de pensar en tots, en els seus votants d'Esquerra, en els exvotants o votants de Junts, en els votants de socialistes i en els votants dels comuns, que no és fàcil aconseguir tanta mena, però bueno, això és l'èxit dels partits que guanyen.
Anem al Partit Popular, que hi ha dos casos paradigmàtics a Catalunya. Un és el de Xavier García Albiol, a Badalona, l'altre el de Castelldefels, que ha reeditat també pujant vots.
Sí, agafem el de Albiol. Qui hi ha darrere d'Albiol i encara dura la ressaca de fa molts anys, anys i panys? Està un gran estratega electoral, que és Ivan Redondo. Recordem que Redondo, que li va dirigir només una campanya electoral, va aconseguir, diguem-ne, que tingués els excel·lents resultats que ni Albiol s'esperava en aquell moment, i que la ressaca d'allò encara li perdura fins avui.
El Redondo que va dir al PSOE,
Sí, sí. A veure, pensem que Ivan Redondo, primer, que tot és un professional. Llavors, va fer una bona campanya d'acord amb l'electorat que tenia el Partit Popular, és a dir, fixem-nos que Albiol no s'ha presentat com a candidat del PP, sinó que algú semblant que ha fet tries amb Junts, és a dir, amagat les seves sigles, i llavors s'ha presentat com a candidat de Badalona. Ivan Redondo va ser el que va aconseguir que Pedro Sánchez, que no donava ni un duro a ningú d'anar a les circumstàncies d'aquell moment, guanyés, diguem-ne, dins del Partit dels Socialistes i guanyés després de les eleccions generals i després inclús amb unes convocatòries avançades també de eleccions generals. Ivan Redondo, des que és, diguem-ne, escriptor, diguem-ne, a La Vanguardia, els dilluns, tots els dilluns a La Vanguardia el podem llegir, té unes ganes immenses, però no li han fet cas, de dirigir la campanya de Yolanda Díaz de Sumar-se. Qui el segueixi se n'adonarà d'això. Però bueno, en aquest cas no l'han contractat. Mala sort, perquè diguem-ne, ha anat bé per tots els partits, vinguin d'on vinguin. I precisament, en aquest cas, parlant d'Albiol, és a dir, a veure, la campanya que va fer Albiol a Badalona no és la mateixa que ha fet Ayuso a Madrid. I aquí és el factor que el PP, diguem-ne, té un problema a Catalunya. És a dir, mentre no facin el PP a Catalunya una campanya semblant a l'Albiol a Badalona, que és presentar-se com un partit que no faci la por de, que fa Catalunya, o sigui, el PP a Catalunya, diguem-ne, té molts recels, i per això el PP té 4 regidors a Barcelona i 2 en té Vox, que gairebé n'ha tingut 3, i que no està tan lluny. Llavors, el PP no és un partit central a Catalunya, és un partit que ara, per exemple, el Parlament de Catalunya és l'últim partit del Parlament de Catalunya. Per tant, redreçar això, es redreçarà, o sigui, no, està clar que no serà tan, no estaran tan a la cua, però ho tindran difícil mentre el discurs del PP a tota Espanya sigui el d'Ayuso. Perquè això va bé a Madrid, però no va bé a Catalunya.
Em reservo Vox pel final. Abans li vull preguntar què ha passat amb Ciutadans, que de 100 i escaig
no existeix
regidors que tenia, ara en té 10 a tot Catalunya, i Valens, que ha desaparegut.
Sí, sí, forma part del mateix PAC. És a dir, ha hagut un redreçament que... A veure, el sistema de partits a nivell de Catalunya i d'Espanya, però ara ens centrem en el
de l'Espanya... No guanya ni la presidenta del mateix partit estatal, que és a Mallorca, si no erro, és a les Balears.
Ciutadans ha desaparegut
no
com a partit. Ciutadans ha desaparegut com a partit i, a més, d'aquí al 23 de juliol... Mentira, d'aquí al juny, quan es fan les llistes, veurem canvis de xaqueta, diguem-ne, de camisa, de gent de Ciutadans que s'anirà a les llistes del PP. O de Vox, perquè alguns s'aniran a Vox. Llavors, aquí el que hem d'entendre és que el sistema de partits, que s'havia diversificat molt, s'havia fet molt plural a nivell d'Espanya, ara, en la banda dreta, ja només queden dos partits, PP i Vox. Fixem-nos que això és el que encara queda pendent a la banda de l'esquerra a nivell del sistema de partits espanyol. Ara, el sistema de partits espanyol, a nivell, diguem-ne, de tota Espanya, hi ha els socialistes, hi ha Unidas Podemos i hi ha, diguem-ne, el que seria Sumar. Clar, són tres partits, com abans tenia la dreta, però la dreta ja només en té dos. Això és el que ara aconseguirà aquesta convocatòria que ha fet avui a Pedro Sánchez, que és que a la banda d'esquerra només hi hagi dos, també. Per un cantó els socialistes i per l'altre Sumar. No hi hagi més, perquè a la que hi ha diversificació es perden vots i diputats.
De seguida obrim la plana de Vox. Abans, però, si comentàvem aquests partits que han aconseguit poques regidories, qui també n'ha aconseguit poques i ha revalidat el desastre que van viure el 2019, ha estat la CUP, que ha aconseguit, sí, l'Ajuntament de Berga, que ja el tenia, i algun més, i poqueta cosa més.
La CUP, diguem-ne, ha quedat en aquest redreçament... Fixem-nos que...
Quins ajuntaments, em sembla que té.
Sí, aquest redreçament que parlàvem a nivell de partits espanyols també està passant al sistema de partits català. És a dir, s'està, diguem-ne, s'estan eliminant partits que l'electorat ja no veu com a útils, no perquè no siguin útils, sinó perquè consideren que fan perdre vots. Això és el que ha passat a la CUP. Pensem que la CUP va néixer a les municipals, i si ara el pitjor, un resultat tan pèssim a les municipals ha tingut, això vol dir que les generals no tindran... Jo ja poso també la... Crec que ho endevinaré. No tindran cap mena de diputat la CUP a les eleccions generals. Per tant, l'última jugada que els hi quedarà serà les catalanes quan arribin. És a dir, que el que ha hagut és una desfeta també forta de la CUP. Pensem que la capital de Catalunya, la CUP ha quedat per darrere de Vox. Amb això està tot dit.
Anem a Vox. Vox, de tres regidors que tenia el 2019, n'ha tret 124 en 76 municipis de Catalunya. No només això, no només Vox, sinó que existeix una altra extrema dreta, que és l'extrema dreta independentista, diguem, que és Aliança Catalana, que governarà Ripoll. Previsiblement pot no governar, perquè sumen la resta de forces, però el normal seria que ho fes, perquè em sembla que s'han dut 6 regidors, que és una bestiesa, i Josep Anglada, que torna a Vic. Què passa amb l'extrema dreta en aquest país?
Sí, mira, començo, si vols, per Ripoll, perquè d'això, mira, avui al migdia m'ha preguntat a Ser Catalunya i demà m'ho volen preguntar a TV3, què ha passat a Ripoll? Doncs el mateix que ha passat a Nou Barris, a Barcelona. Què vull dir amb això? Ara ho explicarem. A veure, l'extrema dreta està pujant arreu d'Europa i també d'Occident, les democràcies occidentals, a tot arreu. Meloni, primera força política a Itàlia. Gairebé queda primera, però va quedar segona, Marine Le Pen amb les eleccions presidencials davant Macron, a Suècia, a altres països. Per tant, aquí també tenim una extrema dreta. Però, per tant, no oblidem-nos. Ja era la tercera força política Vox al Parlament espanyol i la quarta força política a Catalunya. Per tant, havien de pujar necessàriament amb aquest ímpetu que tenien a les eleccions municipals i en els governs locals i ajuntaments. Llavors, què ha passat? A veure, l'extrema dreta, diguem-ne, quins són els seus grans discursos? Primer, la xenofòbia, el racisme contra les persones migrants. Per tant, això ho fa l'extrema dreta espanyolista de Vox i ho fa l'extrema dreta catalanista, més igual si s'anomena Anglada a Vic o s'anomena Sílvia Orriols a Ripoll. Un altre punt en comú de les dues extremes dretes, sigui espanyolista o catalanista, és parlar a tota hora d'inseguretat, dir que hi ha molts delinqüents, que surten de les presons, i barbaritats com aquestes que no són reals. O sigui, no és real. Una cosa és que la inseguretat sigui un element de preocupació, i també ho és per mi, però no en aquesta voràgine que ens volen fer entendre. I això ho diu tant Vox com a Ripoll, doncs, a l'extrema dreta catalanista. I fins i tot coincideixen, però aquí d'immediat hauré de fer un matís, fins i tot coincideixen de fer un discurs abrandat, exacerbat, parlant de la pàtria i dient que la pàtria ho resoldrà tot. L'única diferència entre Vox i Sílvia Orriols de Ripoll és que uns parlen de la pàtria espanyola i l'altre de la pàtria catalana. És l'única diferència entre els dos.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ens queda res, un minutet, per tant sí que li demanaré al professor un titular, perquè tampoc podem desviar la mirada cap a factors internacionals, perquè qui també revalida mandat és Erdogan, a Turquia.
Sí, això ja era previsible quan ja vam ser els resultats de la primera volta. No ho sabíem abans de la primera volta, però sí.
Tot feia preveure que no, eh? Tot feia preveure que...
La primera volta no, però un cop els resultats de la primera volta ja sí. Uh-huh. Per què? Perquè l'islamisme radical i Erdogan flirteja entre un islamisme polític moderat i un islamisme radical. Uh-huh. És, encara que aquí potser no estem avasats, és l'extrema dreta del món musulmà. I, per tant, hi ha un partit d'extrema dreta a Turquia que, de la primera volta a la segona, els he dit que els hi donava suport. Per tant, el que tenim és... Pensem que Turquia, de fet, no és una democràcia, sinó que és un sistema que se'n diu sistema autoritari competitiu. És a dir, és una dictadura que permet fer eleccions que en algun moment podria donar un tomb democràtic, però que d'entrada no té aquests elements de democràcia.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre un plaer escoltar-lo, que vagi molt bé, gràcies.
Bona tarda.
Nosaltres, que de moment deixem aquesta hora aquí, anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i continuem a la caravana amb més temes.